Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dilluns 13 de maig. 70 alumnes de 6è de l'Escola Sant Jordi fan un taller de peix. Amb aquesta notícia comencem l'informatiu d'avui.
Divendres va tenir lloc la cloenda del taller de peix a l'Escola Sant Jordi, un projecte educatiu promogut pel grup d'acció local litoral de la Costa de l'Ebre. Aquest projecte ha consistit en una sèrie de sessions didàctiques dirigides a nens de 6è curs de primària. Aquesta iniciativa ha pretès donar als alumnes unes nocions bàsiques sobre nutrició, alimentació saludable i consum de peix, donant-los eines per diferenciar els tipus de peix existents a la zona i facilitant-los receptes de cuina senzilles per a que els escolars puguin traslladar aquests coneixements a les seves llars i d'aquesta manera tancar el cercle escola-alumne-família. Àngela Seira, subdirectora general de coordinació de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, que va ser present a l'acte de cloenda.
A veure, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims veu amb molt bons ulls aquesta iniciativa de formació als alumnes que tenen, no tenen 12 anys, de 10 a 12 anys, la promoció del peix per diverses coses, perquè ells seran els futurs consumidors i perquè ells poden incidir actualment amb la compra de peix via els seus pares. Evidentment, si és un aliment que a ells els agrada i que mengen amb facilitat, promocionaran el que els seus pares comprin i tinguin hàbits al consum del peix. Sobretot és això. I després el que he dit en primer lloc, que és el bàsic, no? Que són els nostres continuadors, és el nostre futur. Per tant, si se'ls habitua d'entrada al consum del peix, doncs evidentment anirem cap aquí.
Aquestes sessions han seguit una base didàctica elaborada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En total han estat 15 hores que els han permès conèixer els tipus de peix mitjançant projeccions de material audiovisual elaborat pel DAM, show cooking de dues receptes de peix per a fer a casa, tas de plats elaborats a base de peix i la complementació de fitxes de talles de peix. També han treballat sobre el peix blau i el peix no comercial, tenint l'oportunitat de participar en un show cooking de menjar japonès i tas del mateix. 70 alumnes de 6è que també han tingut l'oportunitat de fer una visita a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, on van veure el procés d'una subhasta de peix i se'ls explica els diferents arts de pesca existents. Totes les sessions han estat realitzades pel cuiner Josep Margalef i el personal del restaurant El Molí dels Avis de l'Ametlla de Mar. Escoltem Josep Margalef.
Nosaltres des del restaurant estem molt, molt satisfets i de veure que els nens pues, ho han pres amb moltes ganes i que al final pues, hem tingut l'objectiu que sapiguessin valorar el que és el peix. Perquè molts tenen aquella por de dir, no, peix no perquè porta espines, no perquè no m'agrada. I al final s'han donat compte que donant les classes i fent petites degustacions i tallers de cuina, amb ells al final els atrau aquest producte i al final doncs, ne mengen a casa i fan comprar els pares i els fan cuinar, amb ells sobretot els hi demanen.
A l'acte hi van assistir la subdirectora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, Gala Martínez, gerent del grup d'acció local litoral Costa de l'Ebre, les regidores d'Ensenyament i Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí i Eva de l'Amo, a més del professorat i la direcció del centre educatiu i els responsables d'impartir el taller. Aquest ha estat un projecte pioner a les Terres de l'Ebre i a Catalunya.
Indignació entre les ramaderies dels ports per les sancions als espectacles amb bous. L'advertència d'Interior d'aplicar mà dura contra els espectacles privats amb bous que ofereixen les ramaderies ebrenques ha generat la indignació dels ramaders. Lamenten que no hagin estat informats d'aquest nou context d'il·legalitat en què queden els serveis que ofereixen quan fa només uns mesos rebien l'aval d'Agricultura. També recorden que les proves de bravura i altres demostracions són pràctiques autoritzades que es venen fent des de la creació de les explotacions ramaderes fa gairebé un segle. Els propietaris han destacat que és gràcies als ingressos que genera l'afició dels turistes russos per a aquests espectacles que estan mantenint en peu els negocis i poden alimentar els animals. Alfara de Carles, al Baix Ebre, un municipi de 400 habitants situat al cor del Parc Natural dels Ports, hi conviuen dues de les ramaderies taurines més importants de les Terres de l'Ebre. Des de fa anys han vingut oferint nous serveis per mantenir el negoci, com restaurants, serveis de càtering o espectacles que complementen amb demostracions de toreig i de bravura dels seus animals. Des de fa un parell d'anys, això ha atret un gran nombre de turistes, sobretot russos, dels que visiten la Costa Daurada. Només l'any passat la ramaderia Martí va rebre uns 2.000 d'aquests clients. També va ser durant la temporada d'estiu del 2012 que entitats animalistes com la Fundació Franz Weber van denunciar aquestes pràctiques al·legant que vulneraven la llei aprovada al juliol del 2010 al Parlament. El càrrec va quedar finalment arxivat i les activitats que ofereixen aquestes ramaderies van rebre l'aval del Departament d'Agricultura. Aquesta setmana, però, la polèmica ha tornat a esclatar amb l'anunci per part del conseller d'Interior, Ramon Espadaler, de Madura contra aquests tipus de pràctiques. Espadaler va assegurar que les activitats que quedin fora de la llei de protecció dels animals es podrien començar a sancionar aquesta mateixa setmana. Des de fa un parell d'anys i a través d'operadors turístics de Salou al Tarragonès, s'ofereixen aquestes visites als turistes estrangers que compren un tour per les Terres de l'Ebre. Una visita a Tortosa, per exemple, que acaba amb un dinar a les instal·lacions de les ramaderies Alfara de Carles i que es complementa amb espectacles de flamenc, música en directe i demostracions de toreig a la plaça, com sempre sense ferir ni matar l'animal. Els ramaders recorden que aquesta activitat s'ha convertit en la seva principal entrada d'ingressos i ajuden a la creació de llocs de treball. Entre toreros, balladors, músics, cambrers o pastors en la temporada d'estiu, les ramaderies poden donar feina a una quarantena de persones. La crisi econòmica ha provocat una davallada dels clients del territori, malgrat que les ramaderies han rebaixat els preus gairebé un 50%. Sense turisme rus, recorden, es faria complicat fins i tot poder pagar l'alimentació dels animals i per aquest motiu adverteixen que la prohibició o sanció d'aquests espectacles farà trontollar les ramaderies dels ports i podria suposar el seu tancament. La plaga del caragol poma es viu amb especial preocupació aquesta campanya al Delta de l'Ebre. Els pagesos temen una major expansió de l'espècie després que la Unió Europea no va permetre assecar els camps durant tot l'hivern per complir les mesures agroambientals. El Departament d'Agricultura ha presentat un nou pla de lluita contra la plaga que el sindicat Unió de Pagesos considera vague i sense cap novetat destacable. El pitjor és que no hi ha una dotació pressupostària establerta i això converteix el pla en paper mullat. La Unió de Pagesos també nega que hi hagi consens al voltant del pla de lluita, com va defensar el territori el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre. Només s'ha presentat el document, però no s'hi ha pogut fer cap mena d'aportació. El sindicat agrari també considera que la superfície del marge esquerre afectada pel caragol poma és molt superior a les 1.500 hectàrees reconegudes per la Generalitat. El president de la cooperativa d'arrossaires del Delta de l'Ebre també eleva aquesta xifra i la situa per sobre de les 2.000 hectàrees a principis d'aquesta campanya. Hi ha molta preocupació entre els pagesos per la evolució de la plaga i els efectes que pot tenir-ne, per a qui la Generalitat ha de treballar amb celeritat davant les demandes dels arrossaires. També diuen que cal actuar amb rapidesa i programació perquè les mesures siguin efectives. També expliquen que els pagesos del marge esquerre afectat ja han començat a fer els tractaments químics amb saponina als seus camps. Una de les mesures que també està posada ja en marxa són les patrulles de vigilància dels agents rurals per tal d'evitar un nou episodi de sabotatge com el que l'any passat va comportar l'aparició de 8 focus de la plaga al marge dret que van poder ser erradicats. L'Associació Espanyola de Municipis de l'Olivera ha otorgat el primer premi AEMO a la difusió de la cultura de l'Olivera al projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia, presentat conjuntament per la Mancomunitat de la Taula del Sénia i l'Associació Territori del Sénia. El lliurament del guardó va tenir lloc a Jaén en el marc de la Fira Expo Oliva. La iniciativa té per objecte posar en valor la producció d'oli d'aquests arbres monumentals i també la resta de producció oleícola de la zona. Precisament aquest cap de setmana s'ha pogut veure al municipi de Santa Bàrbara l'exposició sobre les oliveres mil·lenàries del Montsià i el Maestrat en el marc de la desena mostra de la taula del Sénia. L'esdeveniment, que és anual i itinerant, dona a conèixer els atractius turístics i patrimonials dels 27 municipis fronterers de Catalunya, València i Aragó, que conformen aquesta mancomunitat, així com les iniciatives que du a terme l'organisme. Un incendi va calcinar ahir un magatzem de fruita d'Alcanar situat entre la carretera i el carrer Tirant-lo Blanc. El foc a l'empresa de comercialització de fruita Fontet es va originar a la tarda i tot apunta que per un curtcircuit a les instal·lacions. El fet que a l'interior hi havia elements de plàstic i metall va originar un fum molt negre que va obligar els bombers a mantenir els veïns dins de les seves cases o a una certa distància del magatzem. Fins a 11 dotacions dels bombers van participar en les tasques d'extinció de l'incendi. L'Ajuntament d'Ascó ha celebrat els 25 anys del Premi de Narrativa Vila d'Ascó durant un sopar dissabte en el qual es van donar a conèixer els guanyadors d'aquests i d'altres premis literaris que otorga el consistori. La guanyadora del Premi de Narrativa ha estat Anna Olivera, mestra d'anglès de 28 anys i veïna de Centelles, de Barcelona, que veurà publicada la seva primera obra, Personatges. El llibre es divideix en capítols que són petites històries personals que s'entrellacen entre si i on es mencionen els personatges que han aparegut en capítols anteriors. Cada capítol és una història d'una persona que reflecteix maneres de pensar i d'actuar diferents. L'editorial Cossetània publicarà l'obra l'any vinent. El guanyador del Premi de Poesia, Joan Perrucho, ha estat Antoni Espí, de Bèlgida, València, catedràtic de Llengua i Literatura Catalana i professor de secundària a Xàtiva amb l'obra El grum i la morca. En la gala també es va retre homenatge als regidors i regidores de cultura que han impulsat el Premi de Narrativa des de l'any 1988 fins a l'actualitat. I tot seguit continuem amb els esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va perdre aquest dissabte a la tarda per 1-0 al camp de l'Aldeana i va trencar així una ratxa positiva de 7 partits sense conèixer la derrota. Els caleros viatjaven al camp de l'Aldeana sabent que el titular del camp es jugava moltes de les possibilitats de poder mantenir la categoria de cara a la pròxima temporada. Els caleros al final van perdre per 1-0, van perdre per la mínima en un partit que no s'ho van mereixer. Els de l'Ametlla de Mar es van veure sorpresos per un arbitratge molt casero, molt casolà, que va afavorir en tot moment els interessos aldeans. Els de l'Ametlla van acabar amb 2 homes menys al partit i no van poder fer res per superar ni a l'Aldeana ni a l'arbitratge. Un Aldeana que respira una mica més amb els 3 punts, però que no acaba de tindre les coses clares. Per contra, els resultats han fet que els de l'Ametlla baixessin fins a la desena posició de la classificació, des de la 8a que ocupaven anteriorment, que es veigués superat, en aquest cas pel Pinell i també pel Sant Jaume d'Enveja, i això farà que els de l'Ametlla de Mar tot i que amb certa tranquil·litat, pues, els pròxims 3 partits de Lliga, pues, amb l'objectiu de continuar sumant punts que, a priori, ja no haurien de tenir cap influència en la classificació final. Per tant, una llàstima que els de l'Ametlla no hagin pogut continuar amb la ratxa positiva i sobretot després d'haver perdut per aquest 1-0 davant de l'Aldeana. Els resultats que es van produir van ser els següents: Móra l'Home Atlètic 1, Sant Jaume d'Enveja 2, Campredó 1, Horta de Sant Joan 2, Flix 1, Perelló 3, Atlas Tortosa 0, Olímpic Móra d'Ebre 2, Camarles 1, Vilalba 1, La Sénia 0, Deltebre 1, Pinell 1, Ulldecona 1 i Santa Bàrbara 6, Tivenys 1. La classificació està encapçalada pel Perelló amb 70 punts, els que els hi queden doncs només un puntet per proclamar-se matemàticament campió de Lliga. Segon, en posicions de promoció d'ascens, està l'Olímpic Móra d'Ebre en 62 punts, que no va deixar escapar l'ocasió guanyant el camp del Campredó. L'Ulldecona encara amb possibilitats, tercer a la classificació, amb 57. I ja molt lluny, sense possibilitats d'aspirar a la promoció, quart és la Sénia, amb 51. El senienc seran el pròxim rival dels Caleros, diumenge que ve, al camp de la Cala. A partir d'aquí, Flix i Santa Bàrbara, 48 punts. Móra la Nova Atlètic, 47. Pinell, 44. Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar, 43. El Camarles s'ha situat en 42 punts. Horta de Sant Joan, 38. I tanquen l'Aldeana, Deltebre i Vilalba en 37. Aquest darrer fregant la, o en posició de promoció, de, en aquest cas, de descens compensat. I en descens directe, 16, l'Atlas Tortosa amb 34, 17, el Campredó amb 19 i 18, Tivenys amb 18. Per tant, a falta de 9 punts per disputar, Campredó i Tivenys ja són nous equips de quarta catalana, l'Atlas Tortosa, el Vilalba, el Deltebre, l'Aldeana i l'Horta de Sant Joan, de moment, s'estan disputant els llocs que queden, un o dos llocs, encara no se sap, un segur, però podria ser que un quart equip baixés de categoria, doncs, com diem, s'estan disputant aquestes darreres posicions. Entenem que en 43 punts, pues els Caleros, a 5 punts de diferència de l'Horta de Sant Joan, que és el 12è amb 38, ja estarien salvats. En tot cas, per assegurar matemàticament pues la victòria al pròxim cap de setmana davant de la Sénia aquí a casa, en seria pues el punt o els punts definitius. De cara a la pròxima jornada, com hem dit, l'Ametlla, la Sénia, un equip que ha estat aspirant a la promoció en aquesta segona volta, però que matemàticament ja no hi pot accedir.
I després dels esports, és moment de fer el repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat en el nostre informatiu. Setanta alumnes de sisè de l'Escola Sant Jordi fan un taller de peix, organitzat pel grup d'acció local litoral Costa de l'Ebre, ha permès donar a conèixer les espècies de peix i ha promocionat el seu consum entre els escolars. Indignació entre les ramaderies dels ports per les sancions als espectacles amb bous. Els pagesos demanen al Departament d'Agricultura de la Generalitat celeritat i pressupost contra el caragol poma. El sector arrossaire està molt preocupat per l'avenç que pot tenir la plaga aquesta campanya i les repercussions en el conreu de l'arròs al marge esquerre. L'Associació de Municipis de l'Olivera premia la taula del Sénia. Santa Bàrbara ha acollit la desena mostra de la Mancomunitat. Un incendi destrueix un magatzem de fruita a Alcanar. I Ascó celebra els 25 anys del Premi Narrativa. En esports, el primer equip de la Cala perd 1-0 a l'Aldea amb un arbitratge molt casolà. I aquest ha estat l'informatiu de la Cala RTV d'avui, dilluns 13 de maig. Us hem estat acompanyant Francesc Callau, Fini Lleó i Imma Brull. Que acabeu de passar un bon dilluns. Thank you.